Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Dos quarts i mig de cinc, aquí seguim, a la sintonia de Ràdio Estel, el Tot anirà bé. Tenim moltes coses a fer, eh? Després de les 5 de la tarda, a més, ens ho passarem molt bé, ja els dic ara, perquè tenim a dues persones que venen a fer-nos un dibuix de com serà la televisió en el futur, no? Aquesta televisió que encara per molta gent continua significant asseure's en un sofà amb un comandament a distància, però que els i les més joves doncs, ja han deixat d'alguna manera de banda, no? I consumeixen televisió de maneres completament diferents, no? I això ens expliquen estar només començant, no? En realitat tot això canviarà i canviarà molt de cara al futur. Després de les 5 de la tarda, Víctor Amela, Mariola Cubells ens ajudaran a fer aquesta fotografia en un dia en el que, com és habitual, és dimarts, és dimecres, perdó, parlem de ciència. I ho farem parlant d'una cosa que està molt de moda avui, que són els tests genètics, però en aquest cas per altre tipus d'històries. De veritat, no s'ho perdin perquè realment la medicina del futur està tocant a la porta, està tocant la porta i ens explica com de diferent pot arribar a ser la nostra vida en no massa temps. Josep Martí Blanc, com estàs? Bona tarda.
Jo estic molt bé, i tu?
Jo estic molt bé, també. Cadascú a casa seva avui, no?
Estàs confinat?
Estic confinat, sí. Estic confinat, estic sol, estic xerrant, estic entretingut, vull dir, no sé. Està molt bé.
Bueno.
Està molt bé. No em diguis, o sigui, tu et confines, però fas el programa de ràdio des de casa. Vull dir, d'alguna manera és una manera
confinada. Disfruta del confinament. Tu ets molt bona companyia, també per a tu mateix.
Sí. Estic totalment d'acord. Una de les millors, no dic la millor, però una de les millors, clarament. Tu com estàs, Josep?
Pues mira, bé, començant l'any, animat, amb projectes, amb il·lusió i amb ganes de treure llibres de la biblioteca per a parlar-ne amb els oients i explicar-los i perquè els triem.
Clar, anava a preguntar si els Reis o Pare Noel o qui sigui, si t'ha portat molts llibres aquest any.
Sí, sempre me'n porten i tant de bo els pogués llegir tots i tant de bo em pogués parlar de tots, però pertanyo a la categoria de persones que tenen més, acaben tenint més llibres dels que poden yeah. llegir. No els tiro mai, eh? Sempre penso que els hi arribarà el seu moment, però la pila dels pendents cada vegada es va fent més alta i no ho sé, però bueno, ahí estan i no ho sé, és
allà queda.
El meu amor són els llibres.
Està molt bé.
Avui te n'he triat un de molt xulo.
Explica'ns una mica aquest llibre d'avui.
T'he triat un llibre que no pertany a la pila dels que estan pendents, perquè aquest vaig tindre el privilegi de llegir-lo quan encara no era un llibre, quan només era un manuscrit.
Molt bé.
I és un llibre d'un periodista del Priorat, de Falset, que es diu Toni Orensanz, que és un excel·lent professional, que ja tenia obra prèvia, havia fet L'autobús de la mort, que va ser un èxit important. Després va fer una recreació d'una estada de Picasso a Horta de Sant Joan, en un altre llibre, i sempre... com que és periodista i és molt i té una vocació molt marcada, el que té el Toni és una gran curiositat, i llavors ara publica, des del divendres passat està a la venda, un llibre que es diu Com vas perdre el braç Belchowski. I és una història apassionant, i l'he triat, naturalment, doncs perquè està ben escrit, després per dues coses. Una, per reivindicar un gènere que a casa nostra no té molta tradició, que és el del periodisme literari. En la línia, els llibres del Toni estan fets amb la línia doncs per comparar. Si anéssim a França trobaríem llibres de l'Emmanuel Carrer fent coses similars i de gran èxit, que és un periodisme intens, viscut, que dona molta feina, perquè detrás de cada llibre hi ha 3, 4, 5 anys d'investigació. I aquest no és una excepció. De tots els llibres que ha publicat el Toni, probablement és el més ambiciós, perquè se'n va tindre que anar a Chicago per a poder investigar. Hi ha molta feina al darrere. I després, que és el que ens interessa particularment en aquesta secció, perquè a través de la vida d'aquest senyor, del Wolchowski, que era un brigadista internacional que va perdre un braç a la Guerra Civil, a la Batalla de l'Ebre, però que a més era pianista i per tant perdre un braç era una cosa complicada. Després el retorn a Chicago, als Estats Units, la manera com refà la vida, la manera com cau amb la drogadicció, la manera com es converteix en una patum de la cultura underground americana, i per tant també hi ha en el llibre, crec que dos lliçons. Una, que és que si tu poses una lupa de prous arguments a la vida de qualsevol i dediques prou temps, probablement pots armar històries de molt bon llegir i que ensenyen moltes coses, saps? A dir, totes les vides són importants, i el Toni això ho sap fer molt bé. Troba una vida, s'obsessiona i després troba la manera d'explicar-la bé. I després, perquè em sembla que la vida del Wolchowski, això no té res a veure amb el Toni, però és qui l'ha reescrit, crec que és un exercici molt interessant veure com, si tu et pots aproximar a la vida d'aquest senyor sense apriorismes i sense prejudicis, com fins i tot allà on menys t'ho esperes, i no farem spoilers perquè el llibre s'ha de llegir, fins i tot aquelles persones que penses que poden donar menys de si acaben fent coses doncs meravelloses i acaben tenint una influència molt gran en la història del seu país, història cultural en aquest cas, història de la música, història de la pintura, no? És un llibre molt, 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 molt interessant i que recomano intensament, perquè és divertit, està ben escrit i és un gènere que a casa nostra no té molta, molta tradició, però que en canvi és un gènere molt, molt agraït i molt necessari.
Doncs anem a parlar d'aquest Com vas perdre el braç, Wolchowski. Ens acompanya, lògicament, el Toni Orensanz. Toni, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Moltes gràcies. Home, era una mica vermell després de tot el que ha dit el Josep, però bé, estic bé.
En sóc conscient de que no és fàcil respondre a totes les coses que ha pronunciat el nostre company. El punt de partida l'hem de situar en algun indret, i a mi m'ha cridat molt l'atenció això que deia el Josep ara fa un moment, de que aquest llibre forma part del que és el periodisme literari, que a casa nostra doncs potser no té tanta presència com altres indrets. Potser, efectivament, per aquesta gran feina de documentació, parlava de 3, 4, 5 anys que hi ha al darrere, no, Toni?
Sí, i al final és això, és un llibre de periodisme. És a dir, jo estic obsessionat, diguéssim, me n'adono amb els anys, amb trobar l'equilibri entre una documentació rigorosa, fent periodisme, utilitzant tècniques i mètodes periodístics, però al mateix moment intentar donar-li una forma que puguin ser llegides les meves obres com gairebé com una novel·la. És a dir, en el fons, jo descobriria Wolchowski, de qui inicialment no sabia absolutament res, i només sabia que era un pianista de 21 anys que perd el braç a la Batalla de l'Ebre, i m'obsessiono amb què passa amb un xaval de 21 anys pianista que se'n torna amb els Estats Units amb un braç sol. Doncs, diguéssim, inicialment, sabent això, jo el que m'acabo trobant és un personatge que té una de les coses bones que els hi demanes a la novel·la, que és que et permet endinsar-te en la vida d'un altre. És a dir, a través de Wolchowski vius la vida d'un personatge de qui realment sorprèn, perquè et porta a escenaris, et porta a aventures, et porta a episodis, et porta a peripècies que realment són molt novel·lescos, sense seu, per molt que hagi documentat, no? D'aquí que al final aquí m'hagi obsessionat més a que tingui una estructura com a molt de novel·la, tot i que al final hi hagi 100 i escaig pàgines on t'explico capítol per capítol d'on trec tota la informació en la que em baso per fer el relat després de gairebé 4 anys de feina.
Molt bé. Josep.
Toni.
Josep,
el Toni autor, vull dir. Sí, sí. Escolta, content de saludar-te. Sí. A mi el llibre, quan el vaig llegir, que encara era un original en foli, com ara que ja el podem disfrutar com a llibre d'impremta,
sí.
Hi ha una cosa que m'interessa molt preguntar-te, que és tots aquests anys, aquest senyor, el fantasma de Wolchowski, per a fer un llibre així s'ha de convertir primer en una obsessió, Toni?
Sí, sí, absolutament. És a dir, al final és curiós, no? Perquè jo moltes vegades m'ho plantejo. És a dir, al final, realment jo, al cap dels anys de fer recerques així llargues que acabo convertint en forma de llibre, m'adono que realment les històries aquestes t'acaben funcionant quan t'hi acabes obsessionant, quan acaben sent una espècie de vici que no pots abandonar. Aquestes són les que al final t'acaben deixant satisfet i possiblement les que acaben fent que el lector tingui la percepció que és un llibre honest i que té alguna cosa. Jo al final arribo a la conclusió que quan faig coses per encàrrec, al final allò no acaba de funcionar mai bé. És a dir, jo sí que penso que realment el lector ha d'acabar notant que l'escriptor s'hi ha deixat una mica la vida en aquell llibre, que ha sigut capaç de traslladar les seves obsessions, el seu temps. És a dir, al final jo crec que escriure ha de ser com un maldici, ha de ser com una mica Wolchowski, ha de ser una mica yonqui al final. I aquesta idea de per què escrius i per què unes històries t'atrapen més que altres, a vegades és difícil de dir, no? I al final he arribat a la conclusió que les recerques d'aquest tipus llargues és allò que t'han d'atrapar, no saps ben bé per què, i al final és allò, somies amb el Wolchowski, igual que quan vaig fer l'Òmnibus de la Mort somiava amb Fresquet, i amb el Nazi de Siurana somiava amb el Nazi de Siurana, no? És a dir, i a vegades no saps per què, és curiós això, és a dir, al final intentes donar-li una explicació de per què, però intentes trobar un argument racional de per què allò t'atrapa, però a vegades és com una cosa que sembla que hi hagi, no sé, algú que mou els fils perquè allò t'enganxi.
Mm-hmm. Deixa'm dir-li als oients, abans deia, si travessem els Pirineus, de llibres d'aquests ne trobem. Ara em ve al cap, per exemple, un de l'Emmanuel Carrer, que va tindre molt, que ha tingut, perquè encara... si et passeges per les llibreries, doncs encara ocupa llocs privilegiats perquè es va venent. És un llibre del Carrer que es diu Limonov, que també és un personatge en aquest pues, és de l'est, se'n va anar a viure als Estats Units, va tindre una vida doncs, una mica particular, i l'última vegada que el van veure doncs, va ser les repúbliques exsoviètiques, barrejat en guerres, no? Són personatges... Llavors, el veritable interès del llibre, dius, bueno, pues què li exigeixes a un llibre així? Què li exigeixes al Carrer o què li exigeixes al Toni? Dius, pues la primera cosa és que estigui ben escrit, perquè vas a un exercici que encara que sigui periodístic no pot utilitzar el registre de subjecte verb predicat més senzill, ha d'haver una ambició literària, per tant, ha d'estar ben escrit. Després, que li exigeixes? Li exigeixes que, si et prometen una història real, doncs hi hagi un fonament que les aigües fora de l'edifici realment estiguin fonamentats en fets que es poden provar, que pots anar a una hemeroteca, o pots anar a Wikipedia, o pots anar a les fonts, i que allò ho puguis comprovar, no? I això és molta feina. I del llibre aquest, insisteixo en l'argument inicial, de dir per què no tenim tradició d'aquest tipus a casa nostra, doncs hi ha diversos moments, diverses coses que ho expliquen, i un és que és una feina de molt de temps, que per un llibre que acaba sortint en català en un mercat tan reduït com el nostre, doncs moltes vegades els números no acaben de sortir i l'esforç resulta impossible. Llavors, en aquest sentit, el que jo li volia preguntar al Toni, també, és a dir, hi ha una cosa que a mi m'ha sorprès, Toni, que és que a l'original, en Dina 4, mecanografiat per entendre'ns, jo el vaig llegir en castellà, i en canvi el que surt publicat és en català, el que podem comprar a les llibreries des de la setmana passada. Explica'm per què ha passat això.
No, a veure, en principi jo escric indistintament en català i en castellà. Totes les meves obres, diguéssim, quan jo vaig als manuscrits originals, diguéssim, a Rogles escric en català i a Rogles escric en català. ai, en castellà. És a dir, jo sóc en aquest sentit molt bilingüe. I a vegades agafo, jo moltes vegades escric a mà, i a mà escric en... Hi ha dies que escric en català i hi ha dies que escric en castellà. És una cosa que a vegades quan l'explico a la gent li costa d'entendre, però és així. En aquest cas, però, vaig acabar fent una primera versió, volcant-ho tot al castellà, i tinc la versió catalana feta. A tu t'arriba la versió castellana, diguéssim, tinc una versió catalana i una versió castellana. A partir d'aquí, l'editorial... Grup 62, que és que ha editat a través de l'editorial Columna, ells veuen molt clar l'edició en català, i aposten, i no veuen tan clara l'edició castellana. I en principi l'edició castellana sortirà a final d'any amb Navona Ediciones, que és una editorial petiteta, però que amb qui ja tinc, diguéssim, el contracte signat, diguéssim, per final d'any. Però és una mica això, és a dir, la meva idea inicial era, tant de bo hagués pogut sortir també ja en castellà, en castellà i català, però les circumstàncies són aquestes.
No deixa de ser curiós, d'alguna manera, que em vegin molt sortir en un idioma i no pas en un altre, no? A mi m'ha agradat molt l'atenció el que deies ara fa una estona de com s'arriba a obsessionar amb un determinat tema i que només amb aquesta obsessió pot arribar realment a aconseguir aquesta complicitat, no? El fer una feina ben feta. La història d'alguna manera sembla una història d'amor, pràcticament, no?
Sí, és això, és a dir, en certa mesura és com si tinguessis, com si posseís un esperit, és curiós, és a dir, no sóc el primer que ho diu, això, en la història de la literatura, a vegades no saps massa bé per què, hi ha històries que t'atrapen molt, l'altra objectivament també és molt atractiva, però no t'hi acabes de posar a fons. En el fons, una mica repescant amb el que deia el Josep fa un moment, és veritat que és una qüestió de si no tens aquesta obsessió, si realment no t'obsessiones amb una història, realment no acaba sortint a compte la majoria de vegades. És a dir, jo que té recerques les faig en paral·lel a altres feines, que són les que en principi em permeten anar fent i guanyant-me la vida. I per tant, aquest tipus d'obsessions t'han d'obsessionar molt, perquè si no, no en tinc necessitat vital de fer llibres com per posar un plat a taula, no? És a dir, evidentment, per tant, és una cosa que acabes fent de més a més, que acabes fent robant hores a tot, al dia, a la nit, aprofitant vacances que són vacances, com aquest cas anar a Chicago, i que són unes vacances que estàs allí mig de vacances, mig treballant, fent entrevistes, i què ha de ser això? És a dir, la sort i la desgràcia és aquesta, és a dir, que al final acabes fent una cosa perquè no tens més remei, perquè és com l'heroïna que en certa mesura necessites per anar tirant, no? I és això, és a dir, en el meu cas al final aquesta és la satisfacció, sincerament. Jo si no, és a dir, a mi quan ho dic últimament, tu, hosti, com és que escrius? Bueno, doncs cadascú té els seus vicis, no? I en el meu cas és aquesta idea de que hi ha històries amb les que em quedo atrapat i que necessito compartir, o que crec que és interessant compartir amb qui les vulgui llegir.
Mate, deixa'm, Toni, explicar, primer aclarir als oients que el que necessitava heroïna, almenys durant una part de la seva vida, era Wachowski, no el Toni Orensans, que el que necessita és escriure. Però és que ho has clavat amb això que apuntaves, que li preguntaves al Toni, és com un enamorament, perquè el Toni, clar, de Wachowski no en sap res. Llavors el llibre, al començament, explica pues la primera vegada que sent, no el nom, sinó el fet de que un brigadista internacional, pianista, perdés un braç a la batalla de l'Ebre. I això és fent una entrevista a Barcelona, en un cirurgià d'edat molt avançada que havia tingut un protagonisme a la Guerra Civil, que li explica, rebuscant la seva memòria, no? I li deixa caure. I diu, pues mira, jo me'n recordo d'un que era americà i que era pianista i que va perdre un braç. I en aquell moment, tu deies l'enamorament, no? Pues quan, si vas al bus i coincideix la mirada amb una persona que tens al davant i no pots resistir la tentació i li dius anem a fer un cafè, i des d'allà comença una història d'amor, Doncs aquesta és la gènesi de la història d'amor del Toni amb el Wachowski. I el llibre es veu que realment és un enamorament per la potència que té el personatge i la potència que s'intueix, perquè al moment de començar a treballar, encara no ho saps, intueixes que detrás d'aquella anècdota que t'han explicat hi ha la potència d'un gran percentatge. Així que sí, crec que has fet la pregunta de l'enamorament i l'esclavada, Toni.
Doncs moltes gràcies.
Sí, és que no, és una mica això. A mi m'agrada aquest tipus de periodisme, a més, en què quan comences a investigar no tens cap prejudici de titular, no saps d'on vas. És a dir, jo al final és el que diu el Josep, només sé que hi ha un pianista de 21 anys que ha perdut el braç a la batalla de l'Ebre i és dels Estats Units, i a partir d'aquí expliques la història que t'acaba sortint. És a dir, quan m'hi poso no sé quin és el titular, més enllà de la pregunta, no? A mi això m'agrada molt. Moltes vegades en periodisme això passa, no? És a dir, quan acabes d'anar a cobrir un acte, ja vas amb un titular que gairebé has prejutjat a la redacció, no? O quan t'envien ja una mica al cap de redacció, ja una mica ja t'ha dit quin és el titular que vas a buscar. En aquest cas, aquest tipus de recerques a mi m'agraden perquè vas a pèl total. És a dir, no saps quina és la història que hi ha darrere. I per tant, aquest és també un dels motors que a mi m'agrada de la recerca aquesta periodística així pura, no? Que no saps on vas i per tant cada pas que fas és una sorpresa. I en aquest cas, a veure, jo, és a dir, Eddie Wachowski a mi em sembla un personatge majúscul perquè és com deia el Josep Abad, és un perdedor. És un antiheroi, és un personatge que ha sigut yonqui amb greus problemes. No he escrit la vida d'un brigadista internacional que és un sant laic a qui posar damunt d'un pedestal. Escrius una vida molt complicada, amb molts matisos, però realment que és una lliçó de vida, és a dir, pots treure lliçons de vida d'aquest senyor, que és un yonqui a qui segons com no et posaries a casa.
Un dia d'aquests parlarem amb calma, Josep, si et sembla, de per què els perdedors ens agraden tant literàriament i després ens agraden tan poc quan els tenim davant, no? Que és un altre tema. En fi, això ho parlem en un altre moment, si us sembla. Ho dic perquè estem arribant a les notícies. Toni Orensanz, ha estat magnífic tenir-te avui amb nosaltres. Moltes gràcies.
Gràcies, Toni, i gràcies, Josep. Molt amables.
Una abraçada. Josep, pensem en això, val? Un dia d'aquests ens dediquem a parlar sobre els perdedors i perquè són tan atractius literàriament, si et sembla, val?
D'acord, la setmana que ve més, Toni.
Una abraçada gran, cuida't molt.
Cuida't tu.